Bin Radio. Són 6 els minuts que passen de les 11 del matí i entomem aquesta tercera hora recomanant cinema. Marc Compte, molt bon dia.
Bon dia, què tal, Sílvia?
Bé, contenta de retrobar-nos després d'unes setmanetes. Continuen arribant estrenes a la cartellera. El cinema continua sent una molt bona opció i ara, més, amb aquestes calorades, en el cine és perfecte.
Sí, seus allà ben còmode amb aquest airet.
Fresquet, oi?
Sí, sí.
És una molt, molt bona opció. El Marc, com sempre, ens prepara una tria de les pel·lis que s'estrenen i déu-n'hi-do, ara comentàvem a micro tancat abans d'arrencar que està prou bé aquesta collita setmanal.
Sí, portem un bon recull de pel·lícules de tot tipus, realment.
Sí, veureu que hi ha una mica tots els gèneres i per tots els gustos. Amb quin arrenquem?
Amb Un lugar tranquilo 2.
Bé, ja heu pogut intuir que la cosa va de terror, oi?
Sí, realment serà una història que anirà sorprenent perquè el tràiler comença així, que sembla molt, molt tranquil, com diu el títol, i de cop apareixen com uns monstres, unes bèsties que tindran com espantada tota la població, no? Aquí tenim els Abbott, que estan de tornada perquè és la seva segona entrega, aquest format de pel·lícula. Després dels esdeveniments que van succeir en la primera pel·lícula, el 2018, l'Evelyn, que és la Emily Blunt, que ara ho consultava i és l'actriu de... Bueno, surt El diable s'esteix de Prada i a Mary Poppins Returns, per exemple. Després tenim amb la seva filla Regan, que és la Millicent Simons, i el seu fill Marcus. A més del seu nadó, s'enfrontaran a terrors del món exterior. Una vegada que han descobert com acabar amb els monstres, que ataquen quan escolten una miqueta de so, el tràiler, crec que és aquest o un altre que és més llarg, s'escolta com una nena toca una copa de cristall i ja els monstres ja es tiren a sobre, els persegueixen amb els cotxes, salten a tot el que puguin que es mogui a matar-los, no?
Per tant, han d'estar completament en silenci.
Sí, recordo una mica la pel·lícula de la Sandra Bullock.
Sí, és veritat, n'havíem parlat no fa gaire. També era el so, no?, el que atreia...
Sí, i també la mirada era, no?, que anaven tapats i també atacaven així a la mínima.
Sí, sí.
No, és una pel·lícula que realment serà ben curiosa. Aviam què tal surt, perquè a vegades les segones parts no acaben de sortir del tot bé. Aviam si sortirà igual de bé que la primera.
Jo no recordava la primera, aquest lugar tranquilo, però va ser un èxit rotund l'any 2018 i aquesta segona part, als Estats Units també ho ha patat, veurem què passa aquí, perquè en plena pandèmia han venut més de 100 milions d'entrades, que és una borrada. Per tant, pinta que arrasarà, igual que va fer el 2018 aquesta primera part. Amb Emily Blunt, com deies, i John Krasinski, que estan casats a la vida real, ho sabies?
Això no ho sabia. No.
Casats a la vida real i aquí tornen a ser protagonista ella i director ell darrere la càmera. Doncs hem començat amb aquesta seqüela terrorífica, però tenim altres propostes, si no us agraden les de por. Què proposes?
El otro guardaespaldas 2.
Ha tenido un año bestial. Nadie en la profesión puede hacerle sombra. El mejor en el manejo de armas. El mejor en conducción evasiva. Michael Bryce es el guardaespaldas del año. ¡Woo!
¿Es familiar suyo?
Pero qué chorrada. Darius es un asesino a sueldo buscado por unos chorrocientos asesinatos.
¿Y cuántas veces ha tenido ese sueño?
Solo una vez.
Ah, eso.
Cada noche.
Ya veo. Pues debería dejar eso de ser guardaespaldas. Cambiar de aires, desconectar.
Oficialmente estoy de año sabático y, la verdad, no sé por qué no lo he hecho antes. Es como si el mundo me dijera que he dado el paso correcto. Por primera vez empiezo a imaginarme una vida sin ser guardaespaldas. Siento que estoy empezando...
¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No!
Yo te conozco.
La mafia se llevó a mi marido.
Matadlos.
Tenemos que salvarlo.
No puedo. No quiero saber nada de esto por prescripción psicológica estricta.
Le prometí a mi terapeuta que nada de trabajo. O sea que nada de armas, nada de matar y nada de sangre.
Un momento. ¿Qué leches hace él aquí? ¿Estás usando gas pimienta?
Estoy de año sabático.
¿Cuántas veces has intentado matarme? No las suficientes.
Estamos intentando tener un bebé.
¿Pero qué coño?
Seré una gran madre, ¿verdad?
Sí, cualquier niño sería muy afortunado de estar en ese vientre.
Y ahora lo vais a cantar todo.
¡No voy a cantar una mierda!
Yo, por el contrario, cantaré lo que queráis.
Aquest és un tastet de l'Otro Guardaespaldes 2, de nou una altra seqüela.
Sí, també del 2017, el guardaespaldes Michael Bryce, que és el Ryan Reynolds, i l'assassí de sou Darius Kincaid, que és Samuel L. Jackson, tornen a protagonitzar una pel·lícula de... acció, no?, per garantir la pau i estabilitat a Europa. Aquí seria la lectura gran. El rerefons és primer que el Ryan Reynolds, fet de guardaespatlles, està una mica cansat. Sempre té un somni que el persegueix el Samuel L. Jackson a la seva gala de, que es nomena millor guardaespatlles de l'any. Aquest somni diu que el té cada dia i la psicòloga li recomana que desconnecti, que tingui un any sabàtic, però aquest any sabàtic de cop s'acaba perquè apareix la dona del Samuel L. Jackson, que és la Salma Hayek, la Sonya Kincaid, que és una perillosa i impulsiva assassina, també, perquè l'ajudi a alliberar el seu marit, no?, que és el Samuel L. Jackson, i lluitar contra un complot mundial on hi ha implicats un malvat que es diu Antonio Banderas.
Que fa de grec, oi, aquí, no d'espanyol, sinó de grec. Bé, més o menys, no? Tot és mediterrani.
I un celebre exagent, que és el Morgan Freeman.
Déu-n'hi-do, quin
cartell
planter.
Molt, molt maco, sí.
I tant, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Morgan Freeman i Salma Hayek. Només per ells paga la pena, no? A més, és una comèdia d'acció distreta, divertida, que ho va petar també en el seu dia. Veurem què passa amb aquesta segona part. La indústria ja ho té, això, que quan una història ha funcionat, es tiren com un xiclet, oi?
Es tiren fins que es gasta. Aviam si no passa el mateix amb aquesta, no?
Més pel·lícules, què proposes?
En un barrio de Nueva York.
Érase una vez. En una tierra lejana, llamada Washington Heights. Decidlo para que no desaparezca.
Washington Heights.
Lights up on Washington Heights. If at the break of day I wake up and I got this little punk I gotta chase away. Pop the grate at the crack of dawn. Sing while I wipe down the awning.
Hey y'all, good morning.
Piraguas heladas de cereza y fresa y hoy tenéis de mamey.
Es la historia de un barrio que iba a desaparecer.
¡La genio ha vuelto!
Yo, he should chance Askarot right now.
Hey.
Tienes una mancha.
Smooth operator, all damn.
Todos teníamos un sueñito. Y en cuanto a nuestros sueños, teníamos que sobrevivir.
Maybe this neighborhood's changing forever. Maybe tonight is our last night together, however.
Quiero ver el mundo a través de sus ojos. Están hablando de echar a todos los soñadores. Es hora de hacer ruido.
Reafirmemos nuestra dignidad con pequeños gestos. Pequeños detalles para que el mundo vea que no somos invisibles.
Este es el momento en el que me superas. Porque tú puedes ver más allá que yo.
¿Todo esto lo has hecho tú?
Esta soy yo.
Me decían, si te esfuerzas y haces las cosas bien, el dinero llegará y las oportunidades también.
¿Preparado?
He estado ahorrando centavo a centavo pensando en este día.
Today's all we got, so we cannot stop. This is our block. In the heights, I
hang a
flag on display.
Vendemos. ¡Esto es una locura! Los mejores días de mi vida. Y construí mi pequeño sueño, mi sueñito. Aquí. En Washington Heights.
Anàvem sentint aquest In the Heights, In Washington Heights, perquè aquest és el barri de Nova York on passa aquesta pel·lícula, oi?
Sí, a Manhattan, l'Usnavi de la Vega, és l'Anthony Ramos, s'enfronta a la difícil decisió de tancar o no el seu negoci en el barri que seria molt sud-americà, és un barri molt multi de les zones de Sud-amèrica. En aquest barri els carrers estan fets de música, es viu la música, es respira música, com ja escoltàvem una miqueta per sobre el tràiler. Però l'Usnavi té un somni, encara que arribar a aconseguir-ho és difícil. Vol aconseguir posar en pràctica amb la música, demostrar que ni ell ni els seus veïns de The Heights són invisibles, que tenen un lloc a la ciutat i a la societat. I és una pel·lícula musical d'adaptació del multipremiat musical de Broadway, In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, una de les mil produccions que surten de Broadway amb molt d'èxit, molt reconeguda, i que, aviam si també enganxa en aquesta pel·lícula.
Aviam com li va aquest salt a la pantalla gran. A mi m'ha cridat l'atenció que els protagonistes són latinos, com deies, bàsicament dominicans, i que el director és John M. Hsu, asiàtic pel cognom, i a més havia estat el director d'una sèrie de Netflix, no sé si l'has vist, molt, molt estripada, que es diu Crazy Rich Asians, que explica com viu una petita comunitat asiàtica molt, molt rica, els hi surten els diners per les orelles, a Califòrnia. Explica les seves festes, el seu dia a dia, que s'hi van de compres, que s'hi queden, els seus problemes. Doncs és el mateix director. I em fa gràcia perquè, clar, està explicant una història sobre llatins, sobre dominicans, no? Un contrast.
Sí, li deu agradar explicar aquestes històries. També està bé, m'agrada més aquest missatge que enviem amb aquesta pel·lícula que amb la sèrie. Així que pues, des d'aquí l'enhorabona, aviam si li surt bé.
Els fans del musical teniu En un barrio de Nueva York, que a més inaugura una mica la temporada de musicals, perquè a partir d'ara n'aniran estrenant-se uns quants. I tenim encara una última estrena.
El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo.
¿A dónde?
Lansen, por favor.
¿A 1300 kilómetros?
No empiezas.
Si alguno de nuestros encantadores oyentes anda hoy por ahí, que esté atento por si ve a un misterioso jubilado que ha emprendido un viaje de más de 1300 kilómetros de un extremo del país al otro por medio de autobuses urbanos.
¿Cómo se llama?
Tom.
Oiga, ¿está usted bien?
¿Qué hace aquí a estas horas de la noche? Se viene a casa con nosotros. Tom está viajando.
Por mi mujer.
Espero que llegue.
Debimos volver a casa cuando me lo pediste.
Te llevaré allí. Te lo prometo.
¿Cómo puede ver con esa cosa?
Creo que ya está bien.
¿Qué es esto?
Mi abono de autobús.
Ha viajado de Gorga casi 500 kilómetros. ¡Abajo!
Es un señor mayor. Yo le pago el billete.
Stay honey, watch me smile. I can make it last for miles and miles.
¿Va a algún sitio?
Muy, muy lejos.
¡Qué emocionante!
¡Se lleva mi maleta! ¡Devuélvemela! No hay nada que puedas vender.
Creo que lo conozco. Es un hombre valiente.
Por favor, cójalo.
Invita a la casa, señor. Pase.
Gracias.
And tonight you don't wanna go home. And tonight you don't wanna go home.
No tienes que hacerlo.
Tengo que hacerlo.
Te quiero, Tom.
See your heart match up rather than it light up in your home.
¿Qué hacéis todos aquí?
Hemos venido por usted.
Entranyable, aquest anglès que va agafar la maleta i se'n va anar al fi del món. Això per què? Explica'ns.
Doncs el Tom Harper, que és el Timothy Spall, és un actor britànic molt conegut i jo ara li comentava a la Sílvia, el conec per ser un dels dolents de Harry Potter, dels acompanyants de Voldemort.
Sí, però tu el veus acompanyant Voldemort a Harry Potter ara... i el veus ara com a anglès que ha agafat la maleta i no diries mai que és el mateix, eh?
Totalment, eh? Aquí el tenim, que és un jubilat de 90 anys, se li acaba de morir la dona i comença una emocionant excursió, un viatge des de la punta de Gran Bretanya fins al sud, o sigui, de costat a costat, no? Aquest viatjarà fins a la seva ciutat natal. Aquest és l'objectiu, tornar d'on va néixer.
I ho fa amb bus, a més.
Perquè utilitza el seu bitllet gratuït d'autobús. Suposem que a partir de certa edat deu haver acumulat, no sé, uns certs quilòmetres, doncs pot fer-lo servir. I els conductors li van dient, fins a aquest lloc? Va fent transbord, es va fent famós. La gent s'hi comença a fer fotos, va coneixent una mica la realitat del país, que poder on estava no coneixia que poder Gran Bretanya tenia un context multicultural molt elevat, no? És la promesa que li va fer a la seva dona quan morís, que acabaria aquest viatge de retorn a la seva casa natal, no?
Perquè a mi em balla una pregunta. A la maleta... Tu creus que hi du les cendres d'ella?
Ostres, una bona pregunta.
Queda obert, no?, en el tràiler, sí. Però podria ser, no?
Podria ser, realment.
Perquè, a més, en el tràiler es veu com li roben la maleta i ell s'agòbia molt per recuperar-la. L'obren, però no s'acaba de veure ben bé què hi ha dins, però a mi em balla l'interrogant de si no hi haurà les cendres, no?
Seria acompanyar aquesta promesa, no? Que ella també l'acompanyés, ni que sigui en format de cendres, cap a la ciutat natal, al poble natal, ja, però convertint-se en una celebrity que serà aquest avi de 90 anys.
Podríem dir que és una road movie amb bus, no?
Sí.
Amb bus públic, agafant busos un darrere l'altre, no deixa de ser una road movie per la Gran Bretanya.
Sí, és aquest format amb el toc britànic, també, que tenia aquest toc una mica d'humor rebuscat que tenen a vegades.
Sí, el Timothy Spall és que no cal que digui gran cosa, eh? Només et mira i ja transmet una força i et diu tantes coses. Molt british ell. Doncs si voleu acompanyar-lo a aquest anglès que ha agafat la maleta i se'n va a la fi del món. Bé, la fi del món és de punta a punta, com es deia el Marc, de la Gran Bretanya, acompanyat d'aquesta maleta. Més de 1.000 quilòmetres que farà. Aquestes són les estrenes que podeu gaudir, com deien, ben refrigerats a la sala de cinema, però al Marc també li agrada furgar una mica a la videoteca i recuperar pel·lis antigues, oi?
Sí, amb Men in Black.
Sí.
Somos el secreto mejor guardado del universo. Trabajamos para una agencia extraoficial del gobierno fuertemente subvencionada. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra. Somos su mejor, última y única línea de defensa.
El seu dia, Men in Black, me'n recordo, ho va petar, perquè era una pel·li tan estripada, tan diferent, tan boja. De quin any és?
És del 97, o sigui, jo sortia l'any següent, el 98, per tant, aquesta pel·li l'he recuperat 10 anys després, mínim. I m'encanta aquesta saga, és una de les pel·lícules que... No he vist la nova, que sortia el que fa de Thor, però les altres sí, amb el Will Smith sí que les he vist totes. Una de les pel·lícules que convidem a mirar perquè és molt divertida, també és veure aquest punt de vista sobre els extraterrestres d'una altra manera, amb uns agents secrets del govern que intenten combatre aquestes invasions, que hi ha els éssers de fora de la Terra que no conviuen d'una forma agradable, com perseguiran l'Edgar, que és un terrorista galàctic. Tot això ho fan sempre acompanyats de... Perquè són els homes de negre, perquè van amb un traje, amb un... ben macos...
Negres, impecables,
sempre amb elegants. Les ulleres de sol, i amb un bolígraf que, si tu has vist alguna cosa que no tocava, fan una foto i t'oblides totalment del que has vist.
Ho va petar en el seu dia, estava basada en un còmic, després, a part de la pel·li, les seqüeles, hi va haver una sèrie i, com tu deies, encara continua ben viva.
Sí, realment deuen anar per la quarta entrega, més o menys, hem fet 3 o 4, amb el Will Smith ja es va apartar i ara segueixen, aviam cap on anirà.
Aquestes són les propostes cinematogràfiques d'aquest divendres. Hem començat amb les estrenes, Un lugar tranquilo 2, El otro guardaespaldas 2, En un barrio de Nueva York, el musical, i El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo, aquesta road movie britànica. I a la videoteca, el Marc ens ha recuperat Men in Black del 97. Què et sembla si acabem amb la banda sonora de Men in Black?
Perfecte.
Marc, moltes gràcies, ens veiem divendres que ve.
Merci. There is now going black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move a silence, guard against extraterrestrial violence.
Amb aquesta fantàstica banda sonora de Men in Black arribarem a 11:45, la tercera cita amb l'actualitat del Penedès, i després encara tindrem una entrevista per acomiadar-nos. Night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, neuralize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, but still a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're the fearless. Send my bees freezing up all the black. That's the four. Men in black. The men in black. Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
El Rotary homenatja Joan Palau en els premis als millors estudiants. Dimecres, al claustre de Sant Francesc, es feia aquest acte de lliurament dels premis als millors estudiants de batxillerat de Vilafranca, un acte que, recordem, l'any passat no es va poder realitzar per la pandèmia i que per això enguany acollia els 3 estudiants amb les millors notes del curs 2018-2019 i els 3 del curs 2019-2020. També era un acte especial perquè es van voler fer 2 reconeixements. El primer, com explicava la presidenta dels Rotary, Coquetuià, per Joan Palau Galimany, que era el responsable de temes de joventut dels Rotary vilafranquins i que va morir l'any passat. En record seu, a partir d'ara els premis es diuen Joan Palau. L'altre reconeixement es va fer als instituts Eugeni d'Ors, Alt Penedès, Vila i Fontanals i Escola Montagut per la bona tasca educativa. Entre els guanyadors hi ha les tres millors notes del curs passat, que va ser plenament afectat per la Covid. El Roger Vendrell del Milà va obtenir, per exemple, la tercera millor nota, estudia matemàtiques, i explicava que la selectivitat va ser força diferent. La Foix Regull del Montagut va obtenir la segona millor nota i ara estudia medicina en un curs també complicat. I finalment la Marina Travé de l'Alt Penedès estudia ara ciència i tecnologia dels aliments, tot recordant que el batxillerat en pandèmia va ser força dur. Us parlarem ara de Caves Naveran, que estrena imatge gràfica i aposta fort pel mercat nacional. Aquest celler històric elabora vins i caves ecològics a la seva finca Can Parellada, situada a Torrelavit. Van començar el 2021 amb nous i ambiciosos reptes en referents al mercat català i nacional. Naveran, amb una producció de vi i cava d'unes 500.000 ampolles, havia destinat fins aquest any el 70% de la seva producció al mercat internacional i el seu propòsit és arribar ara a equilibrar els dos mercats amb un 60% d'exportacions i un 40% destinat al mercat nacional. Les Scarting Sisters actuen aquest diumenge al vespre dins del festival En Veu Alta a la Masia Puigcerol de Castellví de la Marca. El Festival EVA programa aquesta actuació de les Scarting Sisters amb l'espectacle Mirades. Serà a partir de les 8 del vespre d'aquest diumenge amb entrada gratuïta i cal fer reserva prèvia enviant un missatge al telèfon mòbil 687-031-215. El duet presenta el seu primer disc amb composicions pròpies i algun arranjament de temes emblemàtics. Elles diuen que són un quartet de corda perquè canten i toquen a la vegada. Assenyalen que la seva música té la influència de la naturalesa que les ha envoltat des de petites. El duet sorgeix component cançons per comunicar-se amb l'avi, que viu a Bèlgica i ja fa uns anys que està malalt. Tot d'una se'ls va venir de gust compartir-ho també més enllà de casa seva amb el propòsit inicial d'escurçar les distàncies a través de les cançons. I acabarem explicant que la domenyenca Laia Foguet Alférez es va proclamar campiona de la 7a edició del torneig de Cullell de futbol en la categoria infantil femení amb el seu equip, l'Atlètic Vilafranca A. El torneig es va celebrar els passats 5 i 6 de juny al municipi de Sant Ferriol, a la Garrotxa, i van participar-hi 8 equips distribuïts en dos grups. Els dos primers de cadascun d'aquests grups van passar a semifinals i els guanyadors van disputar la final, que proclamà les vilafranquines com a vencedores, havent guanyat tots els partits. La Laia, que ja ha anat convocada amb la selecció catalana de la seva categoria, va iniciar-se a jugar a futbol al club de futbol base Marc Bartra de Sant Jaume dels Domenys. Actualment juga a la primera divisió infantil, en la que ha participat en els 12 partits que s'han disputat.
Penedès en xarxa.
Ara són 7 els minuts que passen de 11:45.
Penedès en xarxa.
Avui acabem el Penedès en xarxa amb una entrevista de caràcter personal. Una entrevista que avui tracta d'esport, de superació personal i, sobretot, d'una forma de vida. Per saber-ne més, ens n'anem fins a Domenys Ràdio i saludem de nou la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, avui l'entrevista de caràcter parlarem d'esport, de ciclisme adaptat, de pàdel i d'un exemple de superació. I com bé deies, tenim el calafellenc Isaac Mateos a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Isaac, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
Bé, calafellenc des de fa molt poquet, això sí, no?
Sí, va anar un parell de setmanes, el dia 1 de juny em vaig tenir aquí a viure. Vaig acabar que tenia el campionat d'Espanya a Cavalso de los Vidrios, a la Sierra Madrid, i ja em vaig venir cap aquí. Vaig esperar-me fins a l'1 de juny per poder estar concentrat, per preparar bé les curses i tal, i ja després venir-me cap aquí.
40 anys, per a ciclista, jugador de pàdel adaptat, tot sí. Això arran d'un accident de cotxe.
No, de moto.
Ai, de moto, perdó.
Sí, ara fa 12 anys vaig tenir un accident, i abans ja era esquiador, ja era esportista, i a part de treballar i tal, no em dedicava 100%, però ja m'agradava molt l'esport i sempre practicava esport, però arrel de la lesió doncs, em vaig poder dedicar-hi més. I mira, doncs vaig escollir el bàsquet, després la bicicleta, i ara la bicicleta i el pàdel.
Déu-n'hi-do, es diu ràpid. T'ha quedat una lesió medular?
Sí, una lesió medular a l'alçada dorsal 9, sí, que m'afecta la mobilitat de les cames.
Clar,
una lesió medular completa, o sigui que tinc que sempre bellugar-me, moure'm amb cadira de rodes.
Què ha significat per tu aquest, m'imagino que un canvi de vida a 360 graus, no?
Totalment, sí. Mira, l'altre dia ho xerràvem amb uns nois, que vaig fer una xerrada i em van preguntar això, no? Que com vaig portar el canvi, no? I clar, llavors vaig dir, ostres, és que realment va ser un canvi total de vida. I potser per això m'ho he portat tan bé, no? O sigui, al final, dintre de tot el que jo he vist de la gent que ha quedat amb cadira de rodes, gent que estava amb mi, a l'Institut Gómez, quan jo vaig tenir accident, que clar, vaig estar dos mesos, coneixer gent que ja estava, gent que arriba, gent que marxa, i dic, coneixer un munt de casos, després també tots els casos que he conegut, el bàsquet, el tenis, el pàdel, la bicicleta, no? I clar, gairebé tots van passar aquell dol, no?, tenir una vida, tenir accident i llavors tenir que reiniciar-se, no?, i tornar a començar. Jo va ser de cop, estant ja a l'Institut Guzmán, que ja em vaig vincular a l'esport. Ja no vaig sortir d'allà, ja no vaig tornar ni al poble, o sigui, ja directament, estant a l'Institut Guzmán, ja baixava allà mateix a Badalona, baix al pavelló olímpic de la Joventut de Badalona, a la penya, i ja vaig començar a jugar a bàsquet amb ells. Aleshores ja no vaig notar tant el canvi del abans de l'accident, no? Caminant, la meva vida, i després de l'accident, la mateixa vida, però amb cadira de rodes, sinó que ja al canviar totalment de vida, doncs ja va ser tot molt diferent, no? Poder, ja no va ser tan impactant, sinó va ser, pum, un canvi de vida amb cadira de rodes, però ja dedicar-me totalment a l'esport i sobretot amb gent que portava un munt d'anys en cadira de rodes i que em van fer veure que hi havia una vida possible, no? I mira, gràcies a tot, va ser vinculat a l'esport. Sí.
Podríem dir que l'esport va ser el que fes que aquest canvi tan positiu, no?, en aquest, entre cometes?
Sí. A part que totes les persones, en veritat, tothom li aniria bé i a tothom li va molt bé practicar esport, però a nosaltres, a les persones que anem amb cadira de rodes, és gairebé obligat, una, per mantenir-se en forma, tant físicament com pel cervell, o sigui, intel·lectualment, també va molt bé, però nosaltres, o sigui, ens hem de mantenir en forma perquè al final ens hem de bellugar tot amb els braços. Aleshores, contra millor més en forma els tinguis i no agafis pes, millor per bellugar-te per tot, per l'hora de passar-te una banyera, al sofà, al llit, per milions de coses, no? Jo, per exemple, hi ha molta gent que no va banyar-se a la piscina d'estiu perquè la piscina d'estiu no acostumen a tenir la cadira aquella que et baixa a una, per exemple, a una piscina municipal. Normalment tenen les cadires aquelles que, hidràuliques, que et baixen a l'aigua. Uh-huh. Doncs normalment a les d'estiu no hi surt. Doncs hi ha molta gent ja no, ni hi va, no? Molta gent té bancalleres. Per què? Perquè et tens que passar a terra a l'aigua, banyar-te i a l'inrevés, no? Tot, per fer tot això tens que tenir una bona, o sigui, una bona musculatura o estar ben en forma per poder-te tenir la força per pujar i baixar, no? Uh-huh. Aleshores, com això, moltíssimes coses més, no? A l'hora de pujar la cadira al cotxe, la bicicleta, els trastos, pujar-te i baixar el cotxe, que també és un esforç, pujar la cadira, o sigui, per tot tens que estar, no?, físicament bé, i la millor manera estàtica en esport. Uh-huh. I si a part d'això, doncs, t'omple i ets una mica competitiu, com ho sóc jo, i et piques i, doncs, ja... Ja ho tens tot.
Clar, abans de l'entrevista parlàvem tu i jo que aquesta societat, aquest món, no està preparat, per molt que diguem que les barreres arquitectòniques, veiem que no, és a dir, malauradament, una persona doncs, amb una lesió com la teva, una cadira vals molts diners i a banda, si a sobre tens una com la teva, que és molt més àgil o menys pesada, clar, no tothom té accés a això.
No tothom. I a sobre és que és horrible. O sigui, jo ja no, ho hem parlat mil cops amb el company i tot, que és un atraco. O sigui, que és impossible que costin tants diners. O sigui, la meva, la que porto jo, val 7.000 euros. 7.000. Que dius, què està fent? Si val gairebé el que val un cotxe, no? Mhm. Però, clar, un cotxe fabriquen milions i milions i una cadira en fabriquen 200.000, no?
Clar.
De cada model, o menys, no? Aleshores, i tens que anar a una empresa especial, té que passar per una ortopèdia, o sigui, al final hi ha un negoci muntat que al final és que ho paguem som nosaltres. Al final hi ha molta gent que, per desgràcia, no es pot bellugar de casa o li costa molt per culpa de no poder arribar a comprar-se això i tenir que bellugar-se amb una cadira que pesa 26 quilos a comparació de la meva que pesa 11, no?
Clar.
Ja, clar, és el que et deia. Hi ha molta gent, o sigui, que hi ha molta més gent que la que tothom veiem amb cadira de rodes o amb dificultats de mobilitat, però no les veiem perquè al final estan a casa tancats. Per falta de medis, per falta de al final, una persona que encara que vulgui, si no tens mitjans i fot un sobreforç un dia, el dia següent diu, mira, em quedo sofà veient la tele i menjant les crispetes. Ja. Dos anys d'estar així, encara que vulgui, ja no podrà bellugar-se perquè haurà agafat un sobrepès que és impossible bellugar amb les mans, no? No és diferent amb les cames, ja, però amb els braços, a la mínima que et deixes una mica, ja estàs. O sigui, i és per això també molt, molt important. I jo sempre que he pogut, sempre que m'han demanat, qualsevol associació, qualsevol iniciativa per ensenyar a la gent, a tothom l'esport adaptat, qualsevol persona que es vulgui introduir al món de l'esport, doncs jo sempre he portat la bicicleta perquè la provi gent, he deixat la cadira al pàdel, el que faci falta, perquè sé lo important que és. No. No?
Sí, és el que deies una mica, no? Si és important per una persona que, entre cometes, pot fer esport, no té cap dificultat, imagina't doncs el que tu dius, que sembla que... No sé si et passa que no sabem el que tenim fins que ho perdem, no? És allò de, ui, m'he fet mal al dit, i tots els cops van al dit, no? És una mica...
Exacte, sí. No, i a part, deixant de banda de tot això, de l'estar en forma, per estar bé, també sociabilitza moltíssim. O sigui, jo, per exemple, jugo a pàdel amb gent que camina.
Clar.
Surto en bicicleta amb gent que va en bicicleta normal. O sigui, m'ha costat molt, molts entrenos i estar moltes hores allà sobre la bici, estava en forma. Però al principi, doncs, sortia amb amics o amb la parella, el que fos, a fer un passeig tranquil, o a jugar al pàdel amb caràcter així, a fer una patxanga, no?
Uh-huh.
I al final pots fas coses que pots fer en comú, no? Si, perquè si no, al final no sociabilitzes, perquè al final, si no treballes, fas una vida paral·lela, no? En canvi, amb l'esport és com més sociabilitzar, també, no?
Clar. No, sí, tot el que dius... Potser jo n'havia caigut, no? És, ostres, no, socialitzem, malgrat la pandèmia que hem viscut, no? Però és el que dius. I també jo crec que tu et piques amb el tema de voler arribar lluny i guanyar.
Això sí. Això ja és l'efecte de fàbrica, no? Això ja des de sempre, doncs, he sigut molt competitiu, sempre m'ha agradat. Aleshores, clar, jo quan vaig... Per exemple, el bàsquet sí que era... Jugàvem gent amb cadira, contra gent amb cadira, entrenàvem tots que anàvem gent amb cadira, però després ja quan vaig descobrir la bicicleta, el primer que vaig pensar, dic, ostres, clar, això puc sortir amb els amics, amb els aquí i tal, tal, i vaig començar a entrenar, vaig veure que podia agafar unes bones velocitats, un bon ritme, vaig començar a sortir amb amics, no sé què, tal, i em vaig picar, i al final he acabat fent la Purito, la Mussarra, la Endurance, o sigui, tota la quebranta huesos amb gent de peu, i fotent l'higiene. O sigui que... Però clar, m'ha costat molt, entrenar molt, estar molta hora sobre la bici, passant penes, o sigui, entrenant com un boig, entens? Però al final, ostres, i tot això també ha canviat la visió que té la gent de mi, no? O sigui, al final, el primer que una persona, qualsevol persona, fins i tot jo abans de tenir accident, el primer que pensa quan veus una persona amb cadira de rodes, ostres, pobre, no? Està malalt o què li passa a algú, no pot fer això, no pot fer allò. Quan et veuen que vas al mateix ritme que ells amb la bicicleta, que estàs entrenant com una persona, un esportista d'èxit, del rendiment, que els hi canvia la història, els hi canvia la imatge que tenen d'una persona amb cadira de rodes, saps?
No, no,
si veuen que estàs en forma, que tal, o sigui, ja, és una altra història, que també és important això, per l'orgull, per un mateix, no?
Clar.
I per a tots, per a la societat.
No, estàs donant, per això he dit que eres un exemple de superació, perquè els que tenim, que podem caminar i no aprofitem això, doncs que ens ho mirem. És a dir, al final, a banda de que expliquis doncs què és el que va succeir i tot, i que òbviament volem donar molta visibilitat als esports maldits minoritaris, que estem acostumats als esports de sempre, doncs per què no al ciclisme adaptat, al pàdel, i a més amb uns resultats que, déu-n'hi-do, perquè al mes d'abril, si no m'equivoco, aconseguiu grans fites, i ara aquest mes de maig també, i jo sé que t'estàs preparant molt i molt per un tour, no?
Sí. Ara tinc la Copa d'Espanya a Lugo, després al campionat d'Europa a Bilbao i un altre cop Copa d'Espanya a Cuenca, de Rancón.
Déu-n'hi-do.
Aquest any ja, o sigui, em vaig quedar una mica enrere dels tres que segurament aniran a les Olimpiades, perquè al final no pot anar tothom, i a un nivell molt alt, i només poden portar tres persones a les Olimpiades i tal, però intentaré entrenar i estar super en forma per les següents, no?
És a dir, que la teva meta, el teu objectiu és Olimpiades 2024 a París.
París. Clar, al final un esportista, no, el que vol és estar en forma i estar al més alt possible, no? I per això també el venir-me a viure aquí i tal, que és un puesto doncs, que jo després, per a l'hora de descansar, hi ha molt bones carreteres per poder entrenar, vaig estar estudiant amb una amiga, vaig veure el Vilarenc, el centre esportiu, que estava molt bé, tant per millorar la piscina, el gimnàs, per poder jugar a pàdel allà mateix, i la zona és supermaca, no? Uh-huh. Per poder descansar jo per la tarda, després fer-me un passeig, que no és el mateix, per exemple, jo vivia a Piera, no, a l'hora de fer-me un passeig faria... No era el mateix que fer-te un passeget per aquí pel passeig marítim, no sé què. O sigui, tot, i les carreteres que hi ha, o sigui, hi ha molt pla, no? La Nacional 340, sí. I després tires una i ja tot de muntanya per pujar. Avui he fet la Talaia, no? Està a prop del teu poble.
Vaja, quina por, però si això ni a peu ho faig jo, eh?
L'he pujat i baixat dos cops. L'altre dia vaig fer pla, que vaig anar fins a Vilafranca, vaig quitar, l'altre dia pel Pantà de Fons. O sigui que al final també per un ciclista que hi hagi molta varietat de carretera és important, perquè pel cap sempre fer les mateixes rutes, al final t'acabes avorrint, no com tot.
Clar.
I molt bé, molt bé, estic molt content.
Escolta, això pel ciclisme, aquest tour que faràs la setmana vinent, aquesta meta objectiu que 2025, París, són 4 anys, sí. No? És que jo ja em perdo.
Sí, ja. Però en principi, com s'ha passat, era 2020 a Tòquio, es tenia que mantenir les dades. Aleshores es farà 2024, se suposa.
Vale, vale. No, és que els companys ja saben que sóc molt dolenta amb el tema de competicions així grans i ara ja dic, no sé si són 4 o 5, i l'altre dia també ho parla, bueno, precisament aquest matí hem parlat amb dos que fan sparrings amb taekwondo de les Olimpiades de Tòquio, o sigui que avui estem amb tot el tema d'Olimpiades, però sí que és important i et seguirem molt la pista, Isaac, per veure que vagis a París i ens vinguis a representar.
Bueno, ara, a curt plaç, la idea que tenc és guanyar la Copa d'Espanya.
Copa d'Espanya.
Vam fer la primera cursa, que són 7 curses, i la primera vaig quedar segon darrere d'un portuguès, que tenim un conveni, hi ha un conveni de la federació, que nosaltres podem anar a fer la Copa de Portugal i ells la Copa d'Espanya. I vam fer la primera cursa a Badajoz i vaig quedar segon. I aquest any la lluita serà guanyar la Copa, no? Que és la que vaig a fer a Viveiro, a Lugo i a Tarancón Cuenca. O sigui, a curt termini és guanyar això. I a partir d'aquí, pues, seguir a tope i intentar arribar el més alt possible. No?
Déu-n'hi-do. I en pàdel, competicions així més fortes o més en plan tranqui?
No, bueno. És més tranqui perquè no es pot estar 100% en tot. O sigui, al final, mira, aquí el que faig no és ni entrenar ni res. Vaig a jugar, em van posar un grup d'aquí, del Vilarenc, que un grup de WhatsApp, no? Uh-huh. I aleshores pues, es quadra un partidet, doncs jo m'apunto, si em quadra amb els entrenos de la bici, i per la bici tinc que fer gimnàs, piscina i bici, no? Uh-huh. Aleshores, que em quadra, doncs, mira, per exemple, demà al matí, a 8 del matí, vaig a jugar de 8 a 9 i mitja. El dimarts també vam estar jugant de 9 a 10 i mitja. Però un partidet així amb gent de peu, uh-huh. Sense entrenar, o sigui, jugar un partidet en modo...
Modo relax, cap, no?
Sí, clar. Però no estic entrenant 100%. Sí que competeixo perquè ja vaig anar amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya de Comunitats He fet alguna copa a Espanya, a Madrid, a Córdoba, a Granada, crec que va ser, i aquí la Copa de Catalunya i el Campionat de Catalunya, que van quedar tercers aquest cap de setmana. Però, ja et dic, m'ho tinc que aprendre amb més filosofia, perquè no es pot estar 100% amb tot i fer-ho bé tot.
Clar.
O sigui, entrenar, només puc entrenar a la bici. Però l'altre, doncs, m'ho prenc com un joc, no? I no puc estar 100% amb el pàdel. Que també m'agradaria, però no es pot estar.
Però la vida dona el que dona, no? La vida i el temps dona el que dona, no?
Sí, no? I el cos, al final, té un límit. I et diu, para una mica, o bueno, al final, no rendeixes ni a un cantó ni a l'altre, no?
Clar.
Per això l'entrenador al final et diu, que fotut, que no pugen el ritme, no?
Clar. Escolta, Isaac, se m'ha passat volant, però l'entrevista... Bueno, ja saps que a la ràdio el temps és or, però sí que quedem molt, molt pendents. Tens el meu telèfon, tens el telèfon d'aquí del Penedès en xarxa, perquè ens expliquis com ha anat aquesta copa. Volem saber resultats perquè els hi direm fins que tinguem el programa i volem estar molt pendents d'aquestes fites que vagis aconseguint.
Perfecte, moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Ha sigut un plaer. La veritat és que em quedo amb moltes coses que has dit, que hem de valorar moltes més les coses que a vegades ens queixem per tonteries, i m'has fet reflexionar sobre certs aspectes, i de veritat, de tot cor, moltíssimes gràcies. Desitjo que vagi molt bé la copa. I,
a tu, moltes gràcies.
I anem parlant.
Molt bé, una abraçada.
Una abraçada, merci.
Adéu.
Aquí acabem divendres i setmana. Gràcies per ser-hi al llarg de tots aquests dies i acompanyar-nos. Us desitgem un molt bon cap de setmana i ja sabeu que ens retrobem el dilluns de 9 a 12. Cuideu-vos.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la...